comencem la informació esportiva parlant dels pilots de MotoGP, perquè després d'un mes de vacances s'han tornat a posar la granota de treball i amb el gas al màxim. Estem pendents a aquesta hora dels segons entrenaments del dia al circuit de Brno, Gran Premi de la República Txeca. Enviat especial Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns una mica com van aquests entrenaments.
Aviam, el que està passant ara mateix amb cel tapat, tot i que no tenim previsió de pluja. Falten 13 minuts per la bandera de quadres del segon lliure de MotoGP. Maverick Viñales, Alex Rins, Nakagami i Márquez són els quatre primers. La diferència entre els quatre és de 8 dècimes. Et diria que Marc Márquez està treballant el seu aire. No sembla que, com passa sovint amb ell, que es mor o es mori per acabar sent el primer en aquest entrenament, sinó sempre buscant la feina de cara a la cursa. Més coses que hagin passat en aquest entrenament: Valentino Rossi ocupa la setena posició, però ha hagut de canviar de moto perquè ha trencat un motor. I Dovizioso, l'home que va guanyar l'any passat, ocupa la novena posició. Encara falta molt de temps per acabar d'explicar tot plegat respecte al que està passant en aquesta represa de la temporada a MotoGP. Sí que estem veient sobretot novetats aerodinàmiques amb Ducati i amb Suzuki, i un Marc Márquez també que està treballant amb dos xassissos diferents a la seva moto, com ja va fer en el Gran Premi d'Alemanya abans de les vacances.
Com has vist els pilots després de les vacances? Estan en forma, no?
Estan tots en forma, et diria, perquè aquí la veritat és que si hi ha un dia que deixes d'entrenar-te, veritablement ho acabes notant, perquè una MotoGP evidentment no té res comparable en el món, i pujar-s'hi segurament avui, després de la primera jornada, potser algun acaba tenint algun cruiximent en alguna banda, però això els marxarà aviat. Estan lluny encara del rècord de la pista. Veurem com evoluciona el temps aquest cap de setmana, perquè demà s'anuncien pluges, per tant això pot modificar l'estratègia dels pilots de cara a la cursa de diumenge en directe per Catalunya Ràdio, però de moment, insisteixo, tots han vingut en bona forma.
El que no hi és Jorge Lorenzo, de baixa, no torna fins a finals de mes.
Sí, és que la baixa de Lorenzo era precisament per dues curses i havia de tornar aquest cap de setmana, i finalment vam saber fa pocs dies que es prenia dues curses més de recuperació d'aquesta lesió a la columna vertebral. Són dues curses més, en seran quatre. La veritat és que, vaja, les desgràcies mai no venen soles. Lorenzo ja fa pràcticament un any que està arrossegant lesió rere lesió, i la seva arribada a Honda evidentment no està sent gens bona, ni per ell ni per la previsió de tots plegats, i l'està substituint en aquestes curses el pilot provador, que és Stefan Bradl. Esperem que Lorenzo pugui tornar el més aviat possible i evidentment amb la millor forma possible.
Perfecte. Ens ho aniràs explicant tot plegat. Gràcies, Damià, bona tarda.
Gràcies.
La xarxa Ford de Catalunya t'ofereix aquest espai.
I és que aquest cap de setmana hi ha activitat completa en el món del motor. També hi ha, Josep Anton Aisa, Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 i Mundial de Ral·lis.
Ara a les 3, a Hungaroring, començarà la segona sessió d'entrenaments lliures. A la primera, el més ràpid ha estat Lewis Hamilton per davant de Max Verstappen i Sebastian Vettel. La cursa és diumenge a les 3:10 de la tarda. Pel que fa al Mundial de Ral·lis, avui segona jornada al Mil-Llacs de Finlàndia. Després de 6 trams especials, el líder és Ott Tänak per davant de Latvala i Mick. Tots tres van en Toyota.
Amor meu, digue'm alguna cosa romàntica.
Ford Ka-Plus, amb un disseny increïble, amb capacitat per a 5 passatgers i un ampli espai.
Com em coneixes?
I ara, per només 7.850 euros.
Tinguem-ne un ara mateix.
Ford Ka-Plus per 7.850 euros amb recompra garantida. Finançant amb Ford multiopció de FC Bank fins a final de mes. Condicions a Ford Pones. Xarxa Ford de Catalunya.
Deixem el motor, parlem ara de l'Espanyol, perquè gairebé sense despentinar-se ja és a la tercera eliminatòria de l'Europa League, Josep Anton.
El partit d'Islàndia va comportar més problemes logístics que sobre la gespa artificial de l'estadi de l'Stjarnan. L'Espanyol va guanyar 3-1 i el va encarrilar de seguida amb un gol d'Adrià Pedrosa en jugada individual. La seva presència com a titular no podia ser més oportuna. com reconeixia el tècnic David Gallego.
Bueno, lo hemos puesto y pronto ha marcado. Digo, mira, hemos acertado. No, bueno, es que es un jugador que al final necesitamos ese jugador también por fuera, que tenga mucha velocidad, que se mantenga abierto para que otros jueguen por dentro, que no sean siempre los de fuera que se meten para adentro. Bueno, hoy creíamos que era un día para eso. También ganábamos a Dida atrás, que en el juego aéreo es muy poderoso y en las disputas.
El gol va donar confiança a l'Espanyol, en tot moment van tenir el partit controlat i Borja Iglesias i Facundo Ferreira van posar el marcador 0-3 al començament de la segona part. Gallego creu que van pel bon camí.
Que con balón tengamos más pausa, que muchas veces al final queremos precipitar la acción y al final acabas perdiendo, que en defensa seamos un pelín más sólidos, que juguemos un poco más arriba, que no nos vengamos tan atrás, pero bueno. Son pequeñas cositas, pero bueno, la verdad es que cuando la predisposición es buena y la actitud de los jugadores por hacerse con el sistema y por el modelo y preguntan y están por la labor, al final no queda otra que seguir esperando, que seguir mejorando, y hay equipos que evolucionan antes y equipos que evolucionan más tarde.
Superada aquesta fase, el rival de la tercera eliminatòria serà el Lucerna suís.
Un rival més complicat que l'Stjarnan, tot i els problemes que ha tingut per superar un modest conjunt de les Illes Feroe para una doble victoria 1-0. David Gallego diu que ja es posen a treballar en aquest partit.
Simplemente que hay un rival que tendremos que ser mejor que ellos, que lo vamos a estudiar, que veremos dónde son sus virtudes, dónde le podemos hacer sus debilidades y a partir de ahí trabajar y hacer el mejor once. Y sobre todo lo importante, tenemos dos semanas más en las que vamos a competir y nos tiene que servir para ir creciendo poco a poco.
L'anada dijous a Suïssa, la tornada el dia 15 a Barcelona.
La classificació per la ronda següent de la competició europea ha vingut acompanyada per un aniversari important per la família Perica. Avui fa 10 anys que es va inaugurar l'estadi de Cornellà al Prat. 10 anys ja, eh?
Amb un partit contra el Liverpool, el club blanquiblau va recuperar casa pròpia. Havia perdut Sarrià per una pèssima situació financera i havia jugat a l'estadi olímpic Lluís Companys de Llogater. Cornellà al Prat és casa pròpia.
Ja tinc 10 anys. Com passa el temps aquí? On el diumenge és tarda de futbol, que compartim amb la pilota al vol, creuant la xarxa, gespa i banderí. M'he anat fent savi i vell al teu costat. I visc feliç, meravellós per tu. Amb el teu cant sempre un present comú d'un sentiment de blanc i blau alat.
Amb aquest motiu, l'Espanyol ha gravat aquest vídeo on es recullen els moments més importants que ha viscut el jove estadi en els 10 anys. La inauguració contra el Liverpool, la primera victòria contra el Màlaga el setembre del 2009, el gol 100, obra de Javi López del 2012, les semifinals de Copa, el 2015 amb l'Atlètic de Bilbao, la classificació per l'Europa League aquest any i el debut en aquesta competició contra l'Stjarnan, que va coincidir amb la victòria 100 de l'Espanyol a casa. 214 partits a casa, 100 victòries, 54 empats, 60 derrotes, 296 gols a favor, 250 en contra. Sergio García, màxim golejador amb 27 gols.
Jo sóc el temple encès i viu dels somnis. Continc valors fidels i centenaris que acullen cors d'amics i d'adversaris. I junts volem i volarem més lluny.
Doncs tot això a l'Espanyol, anem però ara a Can Barça. On busquen un lateral i encara que avui s'ha fet oficial que Agüagué tindrà fitxa del primer equip, l'objectiu del Barça és el brasiler del Betis, Júnior Firpo. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el club blaugrana ha fet una primera oferta de 15 milions d'euros. Aitor Rus, bona tarda.
Bona tarda.
De moment, el Betis ha rebutjat la proposta i demana 25 milions pel lateral esquerre.
Segons informacions de Catalunya Ràdio, en les últimes hores també hi ha hagut contactes entre el Barça i el jugador. Ha estat en una reunió a Barcelona entre l'àrea esportiva blaugrana, Amèrica Vidal, Ramon Planes i l'agent de Firpo. També el Barça, Malcom, està pendent que es faci oficial el seu traspàs al Zenit de Sant Petersburg. El club rus pagarà al Barça 40 milions d'euros i 5 més en variables. El brasilià avui tampoc no s'ha entrenat i ja ha marxat cap a Rússia, segons ha detallat el seu agent a les xarxes socials. El Barça més prepara el partit de diumenge contra l'Arsenal amb motiu del Gamper. A Londres, però, l'atenció no està tan centrada en el partit contra el Barça, sinó en el seu nou fitxatge, Nicolás Pepe, que es mostrava així de content d'aterrar el club gàner.
Molt emocionat de ser aquí en un gran club. No ha estat fàcil per mi, vinc de lluny. He hagut de lluitar molt. I ara m'arriba la recompensa de poder fitxar per un gran club.
L'Iborià arriba procedent de Lilla per 80 milions d'euros i amb el contracte fins al 2024 i s'ha convertit en el jugador més car de la història del club.
Per cert, que una llegenda del Barça com Carles Puyol es va sincerar ahir en el programa Quan s'apaguen els llums, que conduït per Lluís Canut, es va estrenar ahir en una nova temporada de TV3.
El de la Pobla de Segur va revelar que havia tingut una oferta per jugar al Madrid, però la va descartar al moment.
El Madrid m'ha intentat fitxar dos cops.
Dos cops?
Sí.
I per què no hi vas anar?
Si estic al millor lloc, al millor club del món, van intentar fitxar a Ronaldinho i a mi.
A Ronaldinho i tu van intentar fitxar?
Volien, però el club va dir que no. Bueno, nosaltres també.
Puyol va fer una picada d'ulleta al futur. Piqué de president, Xavi d'entrenador i ell de director esportiu. Un somni que no descarta. A més, va posar el Barça i els seus èxits per sobre del Mundial amb Espanya.
Guanyar un Mundial és el més gran que li pot passar a un futbolista?
A nivell de selecció, sí. Jo em quedo amb la Champions de París, perquè per mi el Barça és més important que tot, és el que més sento, i guanyar la Champions de París per mi és especial. Sí que guanyar una Eurocopa, un Mundial, una Copa del Rei, les lligues, tot té molt valor perquè és molt difícil. A nivell de selecció, guanyar un Mundial és el que té més repercussió, però el que jo més he sentit i amb el que em quedo és amb la final de París.
L'etern capità va aclarir que va plegar com a adjunt de la direcció esportiva abans que Zubizarreta formalitzés la seva marxa i que no tenia res a veure una cosa amb l'altra.
I encara una més, al mercat de fitxatges tenim un vell conegut que ha decidit tornar al futbol del seu país.
Això mateix, es tracta del brasiler i ex-blaugrana Dani Alves, l'ex del Sevilla, Barça, Juventus i PSG, ha firmat un contracte amb el São Paulo que el vincula fins al desembre del 2022. En un vídeo que el club brasiler ha publicat, Alves anunciava la seva decisió de tornar al Brasil.
Agora, en 2019, eu poderia ter escolhido qualquer lugar para jogar, mas escolho voltar para o Brasil, pelo meu país, pelo meu povo, pelo meu clube de coração. É irreal, mas estou aqui.
Als seus 36 anys, el lateral dret brasiler és el jugador amb més títols de la història del futbol, amb un total de 40. D'altra banda, un ex de l'Espanyol, Jordi Amat, on hi va jugar 3 temporades, marxa del Rayo Vallecano al Casiopen de Bèlgica com ha cedit amb obligació de compra. Així ho ha fet oficial el club belga. Un altre pericocabulat de Cornellà ha estat Òscar Duarte. El central costarriqueny ha fitxat pel Llevant per 2 temporades amb opció d'allargar el contracte per a una més. I un últim apunt perquè, segons el diari Bild, el francès Fran Ribéry posa rumb al Golf Pèrsic i ja hauria firmat un contracte amb un club d'Aràbia Saudí o Qatar.
7 minuts i les 3, anem ara cap a Girona. Perquè allà fa uns minuts que han presentat el torneig Costa Brava que els enfrontarà demà al Girona amb el Montpellier. Eduard Solà, bona tarda.
Bona tarda.
El Girona que veurem és el de la Lliga o encara és molt aviat?
És molt aviat, encara, perquè Juan Carlos Unzué, l'entrenador, ja ha avisat aquest migdia que participaran tots els disponibles, inclosos els jugadors del planter que es mantenen en dinàmica del primer equip. El rival demà al trofeu Costa Brava serà, com deies, el Montpellier de la primera divisió francesa, que va acabar 6è l'any passat i que jugarà Europa League. Unzué espera que l'equip agradi als aficionats, que demà vagin a Montilivi, i avisa que, tot i que no hi haurà punts en joc, avui en dia no hi ha amistosos.
No hi ha amistosos. En el futbol ja no, los amistosos ya son historia, ¿no? Al final hay que acostumbrar al equipo a ganar, y más que a ganar, a competir, diría yo, ¿no? Después se puede ganar, se puede empatar o se puede perder, pero vamos a tener que ganar muchos partidos para conseguir nuestro objetivo. Una victoria nunca viene mal, ¿eh? Evidentemente las importantes empiezan el día 18, que son las que nos van a aportar puntos.
D'altra banda, Unzué ha explicat que confia que no marxi cap dels jugadors que hi ha a la plantilla i pels quals encara puguin rebre ofertes, i que la intenció és que encara han d'arribar entre 4 i 5 fitxatges més.
Espero y creo además que el esfuerzo que está haciendo el club es grande por mantener sobre todo a la columna vertebral, ¿no? A los jugadores que entendimos que son imprescindibles, los que nos ayudarían mucho. Eso también conlleva un gasto también, ¿no? A partir de ahí necesitamos entre 4 y 5 jugadores nuevos, aún vamos a necesitar, pero no pueden aparecer las prisas. Tenemos que tratar por todos los medios de no equivocarnos en la gente que traigamos.
Bueno, i Estuani, que tot just s'han incorporat aquesta setmana als entrenaments després de les vacances d'estiu, encara no jugaran, ni tampoc ho faran els lesionats Mafeo, Diamanca o Juanpe.
tenim al complet les semifinals del torneig d'històrics. Badalona contra Vilafranca i Terrassa contra Martinenc, Josep Anton.
Serà demà dissabte. Avui el torneig descansa. Es dona la circumstància que els del Guinardó jugaran 3 partits en 3 dies, perquè avui disputen el partit de la Copa Catalunya contra l'Espanyol B, també el Guinardó, i demà la semifinal contra el Terrassa. En parla el jugador del Martinenc, Jan Lladó.
El Terrassa és un equipàs, realment, bueno, ja et dic que ho va demostrar ahir, crec que va jugar ahir, on va imposar-se clarament en els dos partits, i bueno, ja et dic que tots els partits que vinguin són benvinguts, i més si són com rivals com Terrassa, Espanyol, i sumar minuts, que és el que ens donarà aire per fer una bona temporada.
L'altra semifinal la jugaran també demà Badalona i Vilafranca. Els partits els podeu veure per Esport 3.
I la selecció espanyola de bàsquet juga aquest vespre el primer partit de preparació de cara al Mundial. La rival serà la selecció de Lituània i l'escenari Pamplona.
Escariolo treballa amb 16 jugadors, 4 aniran fora abans del Mundial de la Xina. El seleccionador no vol presses a l'hora de descartar.
No va haver descartes. No va haver descartes hasta... Seguramente estaremos todos hasta el torneo de Málaga. No creo que viajarán todo, vamos a ver, tenemos alguna situación que evaluar ahora. Seguramente no jugarán los 16, pero esto es una decisión un poco más de mañana que de hoy.
De cara al partit d'avui estan convocats els catalans Ricky Rubio, Pau Ribas, Pierre Oriola i Xavi Rabaseda. A més de Quino Colom, Sergi Llull, Joan Sastre i Víctor Calvet, entre d'altres. Sergi Llull diu que està molt motivat de cara al Mundial.
Bien, bien, contento de estar de vuelta después del verano en el que me lesioné y, como he dicho, con muchas ganas, con mucha ilusión. Es una competición muy especial, muy bonita y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Per raons físiques, avui es baixa Marc Gasol. Per problemes personals, avui es baixa Rudi Fernández. La selecció espanyola té absències destacades per anar a la Xina, com ara Pau Gasol, Nikola Mirotic i Sergi Baca. En parla Sergi Llull.
Tenemos que centrarnos en los que hemos venido, ¿no? Y creo que tenemos un referente por dentro que es Marc y después pues la línea exterior con Rudy, Ricky, y hay que tirar un poco del carro y darlo todo.
Un apunt més de bàsquet, el Barça ha anunciat la cessió de l'escorta a Aleix Font, 21 anys, al Bamberg d'Alemanya. Font havia jugat alguns partits amb el primer equip i estava molt consolidat al filial. Amb els alemanys podrà jugar a la Champions.
Dèiem, i si ahir va ser el Granollers qui va començar l'activitat, avui és el Barça d'handbol qui torna a la feina. Els jugadors han fet aquest matí les revisions mèdiques i a la tarda hi ha la primera sessió de feina.
Sí, ho ha fet amb dos fitxatges nous, el central internacional croat Luka Sindrić, que ve del Kielce polonès, i el pivot internacional Abel Serdio, que arriba a cost zero des del Valladolid. Per Serdio, aterrar a Barcelona és tot un somni.
Un sueño hecho realidad, que cuando hace 10 años me empecé en balonmano, vamos, ni imaginaba poder llegar a esta altura y bueno, pues compartir vestuario con grandes jugadores y bueno, pues mira, con un ídolo como es Raúl Entrerríos.
Sergio tendrá la oportunidad, como deia, de compartir vestuario con Raúl Entrerríos.
Igual unos años lo veía como algo extraterrestre casi y ni quizá ni hablaba con él cuando nos enfrentábamos, nos saludábamos y ya, pero cuando ves que, joder, que es una persona normal como nosotros, que es muy humilde, muy trabajador, cuando lo ves entrenar te das cuenta de por qué está ahí y la verdad que quiere seguir su ejemplo.
I arribarem a les 3 amb un parell de punts en un format més breu per explicar-vos, per exemple, que per primer cop a la història un partit del nivell de la Supercopa d'Europa masculina de futbol tindrà una noia d'àrbitre. Es tracta de la francesa Stéphanie Frappart. Avui la UEFA ha anunciat que dirigirà el Chelsea-Liverpool del 14 a Istanbul. Com a assistents tindrà un noi i una noia. Frappart va dirigir ja la final del Mundial femení entre els Estats Units i Holanda. I en tennis, Albert Ramos està jugant les semifinals del torneig de Kitzbühel a Àustria contra el noruec Casper Ruud. El primer set se l'ha adjudicat al català per 7 jocs a 5. Ara, en el segon, empat a 2, serveix Ruud.